Com tots sabeu, el passat 3 de maig, en el ple municipal, es va aprovar per unanimitat doncs, aquest pla local d'infància i adolescència que d'alguna manera doncs, ens ha de regir i ens ha d'acompanyar en totes les polítiques dirigides a la infància i a l'adolescència durant aquests propers 4 anys. Per nosaltres era molt important treballar en el desenvolupament d'aquest pla. De fet, vam començar a doncs, fer tot el treball de diagnosi, de detecció i de propostes en el 2016 i el vam anar acabant en el 2017. I també era molt important que aquest pla, tot i ser liderat des de la regidoria de Benestar i Família, entenent doncs, que l'atenció a la infància és un dels eixos doncs, importants a treballar, doncs, que evidentment l'atenció a la infància no es pot fer només des d'aquest àmbit, sinó que s'ha de treballar de forma transversal, per una banda doncs, amb tots els departaments i tots els ens municipals que treballen en matèria d'infància, traslladant-ho també als ens educatius, a totes les entitats i associacions que estan vinculats a l'àmbit d'infància, així com per descomptat i sent els protagonistes d'aquest pla, doncs els mateixos infants i adolescents. Per tant, podríem parlar de dos inicis. Per una banda, aquest treball en xarxa, que va ser en el que es va estar doncs, treballant en diferents dinàmiques, des de tallers, debats, enquestes, diferents reunions, per després doncs, fer un treball més profund ja basat en a l'hora de compartir la realitat de la infància dintre dels diferents àmbits, poder doncs, identificar per una banda el marc, el mapa en atenció d'infància que tenim a Sitges, veure les necessitats, doncs, que les debilitats que podien sortir o les fortaleses en matèria d'infància i a partir d'aquí doncs, debatre amb fórmules de solució i amb tot un programa d'accions que doncs, ens plantegem desenvolupar durant aquests 4 anys. També volem dir que és un pla obert i flexible, és a dir, treballar amb la infància no pot ser un full de ruta rígid, és un full de ruta que parteix de la realitat que parteix i des d'aquí i a partir doncs, de 5 blocs importants que es va destacar, que eren els 5 blocs, els 5 eixos principals en els quals havien de treballar, s'han anat fent totes aquestes propostes d'accions, més o menys en una trentena d'accions que es aniran desenvolupant durant aquests 4 anys, però també amb aquesta obertura de, a mida doncs, que com a societat anem avançant, a mida que aquests recursos es vagin incorporant, doncs, anar regulant futures accions o corregint doncs, accions que ara ens semblen doncs, que poden ser prioritàries i que potser doncs, després caldrà millorar. Per fer això doncs, ha calgut, com us he dit, aquest diagnosi, primer de tot, per fer després aquest treball de pla d'accions. És un document, la veritat, molt treballat, molt dens. És bastant difícil poder entrar, tot i que ja m'agradaria, en el detall de tota l'anàlisi que s'ha anat fent. Jo intentaré donar-vos aquells aspectes que considero que són més importants a destacar i, en tot cas, si després voleu obrir un debat o un torn de preguntes, doncs intentaria complementar-ho. Per una banda, consideríem que és important partir del context demogràfic d'infància i adolescència que tenim en aquí Sitges i que penso que també ens situa amb el model de societat en el qual estem avui en dia. Amb dades del 2016, Sitges comptava amb una població que no ha variat massa en l'actualitat, d'uns 28.400 habitants, dels quals aquests 28.400 habitants, 5.632 són infants i eren infants i adolescents. Destaquem en aquesta evolució un creixement de la població, sobretot de l'adolescència i la preadolescència, és a dir, la població que més la tenim doncs, amb més nombre són els joves de 10 a 19 anys. Per altra banda, amb comparativa de les dades que hem agafat a partir del 2011, la població infantil entre 5 i 9 anys més o menys es manté estable. On sí que es veu una davallada i on realment està disminuint el creixement de la població és amb la infància en relació de 0 a 4 anys, amb dades analitzades des del 2007. Per tant, una mica doncs, ens trobem amb una realitat social a Sitges que com ja hem comentat altres vegades, l'envelliment de la població és bastant significativa, la població infantil de segona infància i adolescència i joventut està més o menys estable, però sí que és veritat que la primera infància en aquests moments doncs, està patint un decreixement demogràfic. Voldria comentar-nos, després d'aquesta anàlisi doncs, més estadístic, aquelles debilitats, aquelles amenaces, aquelles fortaleses que dintre de les polítiques socials avui en dia ens hem trobat en el municipi. Totes aquestes debilitats, aquestes amenaces, aquestes fortaleses, com ja us he dit, han estat doncs, molt treballades a diferents nivells, no només a nivell municipal, sinó a nivell d'entitats, a nivell d'anàlisis de famílies, a nivell d'anàlisi dels mateixos infants. Debilitats a destacar. Destacaríem en aquests moments dos. Per una banda, l'estructuració com a poble a nivell d'accessibilitat per part dels infants. Jo us posaria com a exemple el que molts municipis estan tirant endavant i que jo crec que aquí sí que seria un punt a treballar, que són els camins escolars, és a dir, camins segurs perquè els nens puguin moure's en els espais on ells estan hi freqüentuen, ja sigui escoles, però també poden ser parcs infantils, i que poguessin doncs, realment moure's pel seu municipi amb garanties de seguretat, que els hi donés autonomia i els hi donés estabilitat. Això per la part doncs, infantil. A nivell d'adolescència, i ja entrant més en un tema d'educació en el lleure, de les ofertes lúdiques, sabem que Sitges és un poble amb una riquesa cultural important, amb una riquesa doncs, de moltes accions lúdiques i festives, però si anem a l'anàlisi d'en quin públic va dedicat a aquest tipus d'accions, realment veiem que on hi ha més mancances avui en dia és amb la població adolescent. La població adolescent i la població doncs, jove és la que en aquests moments doncs, caldria donar-li un impuls a alternatives doncs, que vagin una mica més enllà de les doncs, que es desenvolupen a vegades doncs, en entorns de festa, però que a vegades queden reduïdes amb això. Com a amenaça, vam destacar amb aquesta població infantil i adolescent realment també hem destacat algunes desigualtats en els últims 5 anys. El fet de que també hi hagi aquesta davallada d'infants entre 0 i 4 anys i una població adolescent entre 12 i 18 anys que va en augment, doncs ens està també creant a nivell d'oferta cap a la infància doncs certes desigualtats que si no hi posem mesures doncs ens trobarem doncs, que no tots els infants i els adolescents poden gaudir dels mateixos recursos i de les mateixes doncs, opcions per poder-se desenvolupar d'una manera òptima i dintre d'una societat doncs, de benestar, que és la que busquem. Fortaleses que hem destacat de les accions que estem fent en el treball doncs, interdisciplinar a nivell d'infància i adolescència. Abans de destacar les que hem considerat doncs, més interessants, sí que voldria dir que arrel d'aquest treball que s'ha fet interdisciplinar en els diferents departaments, com ja vaig comentar en el seu dia, en el dia del ple que vam aprovar el pla d'infància, si ens posem a analitzar les accions d'infància hem d'anar doncs, molt més enllà de les pròpies educatives o de les pròpies que fa des de Benestar i Família. Aquí hi ha moltes activitats culturals que fan propostes per a infància, associacions, organitzacions... Per tant, sí que és veritat que tenim una oferta més important de la que ens pensàvem en el qual s'implica Sitges a infants i adolescents. Nosaltres vam comptar més o menys que durant l'any es feien més de 50 programes només dirigits a infants i adolescents. Això, fent una estimació aproximada de la despesa municipal que representa poder donar recolzament a totes aquestes accions d'infància i adolescència, superava els 800.000 euros. Per tant, accions se'n fan, però potser arribava el moment, i aquest també era l'objectiu d'aquest pla d'infància, d'ordenar aquestes accions, de no fer-les aleatòriament, de no fer-les doncs, a vegades doncs, sense tenir connexió, a vegades sense una mica partir de la necessitat real. Era important doncs, posar aquesta planificació, posar-ho damunt de la taula i veure allà on cal incidir més, allà on potser no cal reforçar més ofertes i una mica doncs, poder arribar així a totes les necessitats. Fortaleses, llavors, una mica dintre de la realitat social que ens estem trobant, és en el que estem treballant ara i que esperem doncs, que sigui efectiu aquesta tardor del 2018, que és poder obrir de nou aquest centre obert, el nou centre socioeducatiu, el qual, com sabeu, era el RUS que havia estat doncs, per diverses circumstàncies porta ja uns anys doncs, tancat. Ara sí ja s'està treballant en un nou projecte i la finalitat d'aquest centre socioeducatiu és donar acollida, per una banda, doncs, aquella infància més vulnerable, aquella infància doncs, que pateix més situacions doncs, de risc social, ampliant també aquesta oferta, no només centrant-nos en l'edat doncs, que anteriorment es posava la mirada dels infants de 6 a 12 anys, partint de la realitat de que els adolescents també necessiten doncs, tot un reforç i un suport a nivell doncs, lúdic i a nivell del seu desenvolupament, ampliaríem l'oferta d'aquest centre socioeducatiu fins als 18 anys, amb una col·laboració amb l'Espai Jove, perquè com sabeu doncs, Sitges doncs, ja compta i la Regidoria de Joventut compta doncs, amb dinamitzar tot el que és l'Espai Jove, per tant, per descomptat hi treballaríem en col·laboració, creixeríem per la franja dels més grans i també creixeríem per la franja dels més petits, és a dir, l'atenció de 0-3, que en aquests moments se li dona cobertura a través de la llar d'infants, però sí que és veritat que més enllà de la llar d'infants s'hauria de treballar en tota una sèrie d'accions en els quals és important també implicar les famílies, també ens trobem en molts moments doncs, que les famílies no tenen espais per compartir les necessitats que tenen amb els seus nadons, per compartir-ho com a família, és molt important també l'acompanyament amb l'infant des de l'acompanyament també de la família i per tant doncs, en aquest nou model de centre socioeducatiu volem donar cabuda a les famílies i volem donar cabuda a les famílies i als infants des dels 0 anys. Destacar també com a oportunitats rellevants que eren bastant característiques en el municipi de Sitges i que creiem doncs, que això és una notícia positiva és el tema de l'escolaritat i del fracàs escolar. Com sabeu, doncs, el model educatiu que tenim doncs, a mica en mica doncs, va corregint amb la seva política d'educació el poder anar minvant doncs, els percentatges estandarditzats de fracàs escolar, però sí que ens hem trobat que, sortosament, doncs, aquí Sitges, a la majoria de població infantil i adolescent superen amb satisfacció els estudis de secundària, tenen inquietuds per donar continuïtat en els seus estudis i per poder doncs, fer formacions professionals, batxillerats o formacions universitàries que els donin una perspectiva doncs, de futur laboral doncs, bastant d'èxit. Per tant, creiem doncs, que aquesta és una realitat que també s'ha de posar damunt de la taula perquè també manifesta doncs, tot l'esforç educatiu que s'hi està fent aquí al darrere. Per acabar, sintetitzar-vos doncs, que aquest pla d'infància, dintre de totes aquestes accions, un cop analitzades doncs, aquelles debilitats, un cop analitzades aquelles fortaleses, es va estructurar amb 5 eixos principals en els quals es considerava que és on s'havia d'anar incidint amb les diferents accions. El primer eix que es va detectar que aquell dia donar-li un impuls feia referència al foment dels hàbits saludables, tot el que fa referència tant a hàbits dels nens, tant sigui d'hàbits d'alimentació, a nivell d'adolescència, doncs tot el tema que va també vinculat amb el preu de drogues, de consum de drogues, però també hàbits saludables d'ells mateixos. Aquí també entraria tot el tema de la pràctica esportiva, de la vida saludable, de que els infants realment puguin desenvolupar-se doncs, i que com a municipi puguem oferir doncs, aquests recursos que es puguin desenvolupar d'una forma doncs, amb garanties de no només de benestar com a infants, sinó que realment tinguin els seus propis criteris després per, com a ciutadans, adults, de poder doncs, tenir coneixement i criteri d'aquells hàbits que han de mantenir i d'aquelles situacions que, sobretot en el cas de l'adolescència, han de ser crítics i no caure i saber corregir. Una altra línia és l'atenció socioeducativa. Aquí, de fet, abans ja us he explicat, és tot poder arribar també doncs, a tota aquesta infància doncs, que ens trobem a vegades per situacions familiars, per situacions econòmiques, en situacions puntuals de la seva vida, en situacions de vulnerabilitat i pensem doncs, que l'obertura d'aquest centre socioeducatiu dintre d'altres accions doncs, serà bastant important per poder doncs, acompanyar treballant amb les escoles, a partir dels educadors socials que també com a dada significativa vull comentar que la Regidoria de Benestar i Família en aquests últims 3 anys ha passat de 0 educadors socials a 4, en aquests moments tenim 4 educadors socials que poden fer una tasca d'identificació de necessitats dels infants, de parlar amb les famílies, de treballar conjuntament amb les escoles i això ens ha fet doncs, realment se'ns ha disparat la feina per una banda perquè hem arribat a unes detencions que abans no teníem però també ens ha ofert la possibilitat de poder anar treballant in situ amb aquests infants. Per tant, doncs, tot el que és l'atenció socioeducativa era un punt important. En aquí tornar a insistir en tota aquesta oferta dintre de l'atenció socioeducativa amb la franja que ens està creixent i que hem detectat que en aquells moments estan més febles, que són els adolescents. El tercer eix important i que va vinculat també amb l'exemple que us posava abans dels camins escolars és tot el tema d'usos i adequació d'espais públics. Hem de tenir un municipi que disposi d'espais on la infància i l'adolescència pugui conviure, pugui relacionar-se i pugui tenir el seu espai de lleure. Com sabeu, ja estem amb la col·laboració de Via Pública doncs, desenvolupant tot aquest programa de restauració i de construcció de nous parcs infantils. En aquesta és la línia i caldria inclús anar més enllà d'aquesta doncs, construcció de parcs infantils, doncs, que realment si poguéssim fer ofertes d'activitats puntuals que fossin intercanvis familiars, que fossin entorns inclusius, que fossin realment un espai doncs, acollidor i de trobada per a aquests infants. El quart eix seria el treball amb les famílies. Abans ja us he destacat que és molt, molt important. No és possible treballar amb l'infància sense treballar amb la família. Evidentment, la mirada és l'infant, però darrere de l'infant hi ha una família. I la família, en les primeres etapes de la vida, com sabeu, doncs és un pilar bàsic per a la seva construcció de la seva personalitat i pel seu desenvolupament. Per tant, seria un error treballar per separat. Formació en famílies, acompanyament en famílies, que l'infant tingui aquest espai de confortabilitat en la seva família, doncs són accions que és important no deixar oblidades, no donar per òbvies, sinó que realment doncs, cada cop també ens trobem amb més famílies que ens demanen doncs, espais per poder-se trobar, espais per compartir, que tenen dubtes, que volen grups doncs, per compartir situacions crítiques que ells mateixos no saben com resoldre, però que compartint en grup sí. Per tant, també estem amb aquesta dinàmica d'acompanyament amb les famílies. I per últim seria el treball en xarxa i la participació. En aquí, d'entrada, s'ha creat un grup de coordinació amb diferents departaments de l'Ajuntament que vetllaran pel desenvolupament correcte del Pla d'Infància i l'Adolescència, per analitzar realment doncs, les fites que es van aconseguint, per detectar aquells espais que s'han d'anar corregint i per anar construint, com us deia, el Pla d'Infància és un pla obert, per tant, doncs, cal anar compartint l'evolució d'aquest pla i anar doncs, ajustant en cada moment el que es consideri. I això no es pot fer sense els infants, per tant, per nosaltres també serà molt important. Abans no us he donat aquest detall, però en aquest pla d'infància s'ha fet una enquesta també a més de 400 infants de la vila entre 10 i 14 anys, en els quals també hem pogut fer un recull interessant doncs, de les necessitats que ens manifestaven i que moltes vegades doncs, la seva mirada no és la mateixa mirada dels adults i és molt important a partir del que ells com infants viuen i veuen que necessiten. Per tant, es comptarà també molt amb aquesta xarxa, amb l'acompanyament dels infants. Per nosaltres també serà molt important comptar amb la complicitat del Consell d'Infants. Partint que és un document viu, és molt important doncs, la participació dels infants en la construcció d'aquest pla. I aquesta seria la línia. Treball en xarxa, continuar comptant amb els diferents ens implicats, comptar amb els infants, comptar amb les xarxes externes, que això tampoc us he anomenat, però aquí també hi havia una necessitat de comptar des de amb organismes que són comarcals, que no estan impròpiament aquí Sitges, com són el CEDIAP o el CESMIC, però que són organismes que treballen amb infants vulnerables en situació realment doncs, de necessitats de vulnerabilitat a nivell de salut, a nivell de discapacitat, que donen un reforç molt important. A vegades aquest tipus d'organismes només tenien contacte amb la família. Nosaltres creiem que és molt important la seva visió també incorporar-la en la nostra manera de treballar. Per tant, realment tots aquells ens que s'impliquin a nivell municipal hem de tenir-los en compte per tirar endavant aquest pla d'infància. I res, aquest seria una mica la diagnosi, les propostes i l'estructura més bàsica d'aquest pla. Si teniu alguna pregunta, doncs... Sí,
a partir de tots aquests eixos que es proposen, el pla ofereix també propostes concretes, és a dir, doncs, oferir projectes, doncs aquests projectes, no?
Sí.
I si s'ha, com el pla és fins al 2021, doncs si s'ha més o menys regulat, tenint en compte que llavors salta la legislatura, doncs com s'ha de, com es portarà a terme.
Per una banda, l'objectiu és en aquests 4 anys a complir les propostes de treball que hi ha, que sí que estan concretades. Algunes amb més detall i altres amb menys detall, perquè això també depèn de la proposta en concreta, sí que la pots definir molt bé, i altra doncs, potser parteix de dir, entorn a aquesta necessitat hem de mirar de quina manera li donem una resposta. Per tant, sí que hi ha algunes més àmplies, però la majoria són bastant concretes. També n'hi ha de millora. N'hi ha algunes propostes que parteixen d'activitats que ja estan funcionant, però que es fa una anàlisi de com evolucionar amb aquella proposta en concret. En quant a la temporalització, sí que és un aspecte que no està definit de dir, mira, el 2018 farem aquestes, així com el pla de drogues sí que es va molt doncs, parcialitzar per anys, en aquest cas sí que l'hem fet més ampli, però també l'hem fet més ampli perquè entenem que els infants i aquest grup de coordinació que anirà ballant temporalment marcarà les prioritats. I que nosaltres ara el que considerem que és una prioritat, per exemple, ara sí que us dic la prioritat, una de les principals és l'obertura del centre obert. Però potser en el moment en què obrim aquest centre socioeducatiu s'implicarà tota una sèrie d'activitats, tota una sèrie de propostes que ja aniran implícites. Per tant, caldrà veure com es desenvolupa aquest centre socioeducatiu per veure quina cabuda hi té, quines característiques són els infants que hi van, per poder després anar decidint a mida que anem evolucionant a les prioritats. Dintre del pla sí que s'ha desgranat el que es considera prioritari i el que es considera secundari. O sigui, de fet, hi ha una estructura de dir considerem que això és primer, considerem que això és segon, considerem que això és tercer. Vull dir, ja es parteix d'aquesta radiografia. Per tant, l'objectiu és intentar donar compliment a aquesta radiografia del que es considera prioritari i del que no es considera tan prioritari, però amb aquesta flexibilitat.
I aquest centre obert que veig que és bastant clau per començar a moure tot això, quan estarà obert?
Bé, l'acció cap a la infància tampoc volem que sigui només amb la mirada del centre socioeducatiu. Jo l'he volgut destacar perquè és un dels treballs que estem en aquests moments tirant endavant amb més intensitat, però evidentment la xarxa i l'atenció a la infància com a municipi ha de passar per tot, ha de passar per totes les activitats de lleure, per totes les activitats lúdiques que fan els infants, per les educatives. Per tant, jo tampoc voldria caure en la resposta al pla d'infància és el centre socioeducatiu. Jo l'he posat com a exemple perquè realment sí que era una mancança que fins ara no existia. Llavors, la idea és començar-ho en aquesta tardor. Nosaltres ens hem posat com a data el setembre del 2018, coincidint també amb l'inici del curs escolar. En aquests moments ens trobem en un procés de rehabilitació de l'espai, perquè després d'aquests, ara no sé si són 5-6 anys que ha estat, o 7 anys que ha estat l'espai tancat, doncs a primer nivell de normativa s'ha canviat molt, en quals hi ha una sèrie de condicions que han de ser obligatòries per poder portar una acció socioeducativa, però a més hi havia greuges estructurals, hi havia unes goteres, hi havia temes de l'alumini de la façana, que tot això s'ha d'anar treballant. Ara estem en aquest moment amb aquest procés de rehabilitació, paral·lelament estem amb el procés de ja cercar la futura contractació del servei, que dependrà de serveis socials i anirà liderat des dels educadors i des del departament d'aquí de serveis socials, per tant no serà un centre que funcionarà autònomament, per nosaltres és molt important que sigui una pota de serveis socials, però evidentment això necessita un personal, necessita una infraestructura que doncs, ara properament també portarem a concurs.
Amb el parc local, bueno, ara ho dic, que el Joan comentava que accions concretes, una mica en general, sabeu quina dotació pressupostaria ja per, no dic els projectes en concret, més enllà de l'obertura del RUC, sinó per desenvolupar durant aquestes anys aquestes idees, quin pressupost o quina inversió preveieu que es necessitarà per activar tot això?
A veure, l'anàlisi que havíem fet fins ara de les accions educatives, em sembla que abans ho he comentat, que havíem calculat que eren uns 800.000 euros. Uns 800.000 euros és una mica el que en aquests moments està fent a despesa. El centre socioeducatiu, l'estimació és que serà uns 110.000 euros anuals només pel centre socioeducatiu. Tot això s'haurà d'anar treballant amb els pressupostos del 2019. Sí que és cert que totes les propostes que hi ha aquí són molt realistes amb el pressupost ja actual que tenim. Jo en el seu moment, quan també se'm va fer aquesta pregunta en el ple, vaig contestar que, clar, és pràcticament impossible concentrar totes les accions. Si entenem la infància com una acció transversal que forma part de les polítiques de municipals, no té sentit fer un calaixet amb un pressupost X, perquè això, cultura té la seva proposta cultural per infants, esports té una dotació pressupostària important, ensenyament també, nosaltres també, per tant, el pressupost que es necessita per acció i per treball amb la infància està molt desgranat. Nosaltres hem partit de la realitat que tenim ara, i amb la realitat que tenim ara, i evidentment doncs sabent que podrem fer propostes de creixement per al 2019, podrem arribar a les accions. Per tant, és un pla realista, és un pla que es basa realment en les possibilitats que tenim com a servei. Quantificar-t'ho exactament ara, i tenint en compte que estem en un pressupost aprovat del 2018 i encara doncs, amb l'elaboració del 2019, és molt difícil. Però sí que he de dir que això, les propostes que estem aquí no estem fent volar coloms. Si surt el pressupost bé i si no, no ho podrem fer, sinó que realment ara ja, amb el pressupost que tenim actualment, ja ens hi podem posar.
Perdona que insisteixi, però o sigui, entenc que amb el pressupost que disposeu actualment a Benestar, es pot obrir el centre obert ja al setembre, sense sí. Esperar dotació econòmica, o sigui, sense esperar pressupost pel 2019.
Ja el vam preveure, perquè de fet el projecte socioeducatiu ja hi vam estar treballant l'any anterior, per tant, i la licitació s'havia de fer ara, per tant, això estava previst en això com les obres.
I ho has esmentat abans també, però ha estat cap al final i no m'ha quedat clar el paper del Consell d'Infants dintre de tot això.
A veure, nosaltres per fer la diagnosi ja es va tenir en compte els infants, és a dir, no només s'ha de fer una anàlisi demogràfica i de les dades que podem tenir o de les entitats, sinó que per saber una mica la realitat de les necessitats dels infants hem de partir dels mateixos infants que també ens les identifiquin i que realment encaixi, perquè moltes vegades també ens hem trobat amb que la necessitat com a adult que veus no és la necessitat de l'infant, o sigui, com a dada, per exemple, de les enquestes que hem fet, o sigui, per exemple, hi ha molta grau d'angoixa amb els infants d'aquí Sitges, i això també és extrapolable a moltes ciutats, d'un excés d'oferta extraescolar. Moltes vegades els infants es queixen de que no tenen temps pel seu lleure. Per tant, aquesta mirada crec que també l'hem de posar en valor i crec que també en aquest cas des de Benestar i Família hem de fer tot aquest treball una mica per acompanyar també les famílies a veure que la gestió del temps i la qualitat del temps i el desenvolupament d'un infant no passa per anar solapant activitats entre activitats. Bueno, això és un exemple que ens ha ajudat també a situar-nos. Però, de la mateixa manera que en el moment de la diagnosi hem tingut totes aquestes dades, no enteníem desenvolupar un pla d'infància sense anar rebent el feedback dels infants. En aquests moments, quina fortalesa tenim aquí a Sitges? El Consell d'Infants. Per tant, tirarem també del Consell d'Infants perquè creiem que és un òrgan realment participatiu, molt ben connectat doncs, amb els centres educatius, en els quals podem anar explicant allò que anem avançant i també podem anar sabent allò que veiem doncs, que caldria millorar o allò que no hi havíem pensat. Per tant, seria una participació activa, igual que hi ha aquest grup de coordinació doncs més administratiu, doncs no deixar de banda la implicació dels infants. Tampoc es pot deixar només a la implicació del Consell d'Infants. El Consell d'Infants és important, però evidentment aquí hi ha 5.500 infants a Sitges i és el nostre deure també anar veient la seva evolució i anar veient doncs, les seves motivacions i com realment la societat és molt canviant. El que un infant avui necessita, i els que sou pares segurament ho veureu, no és el mateix el que necessitava fa 4 anys ni el que necessitarà d'aquí 4 anys més. O sigui, canvien molts entorns. O sigui, per exemple, no només el tema de les xarxes socials, que ara evidentment és un tema que s'ha de treballar i que s'ha d'educar. Això era impensable fa 8 anys enrere que realment fos una eina que educativament cal acompanyar-los per fer-ne un bon ús, perquè això no els aïlli, perquè això no els hi perjudiqui, perquè això no els hi generi situacions de bullying, etc. En aquest sentit, donem molta importància a les vivències dels infants que ens fan anar ajustant realment en quins moments hem de treballar cap a una direcció i cap a quina altra.